Eleccions al Parlament de Catalunya 14F. Parlem amb els caps de llista dels grups polítics per a la circumscripció de Tarragona.
Benvolguda audiència, sóc el Jaume Pros i amb el David Prats ens anirem alternant aquí a Ràdio Ciutat de Valls en aquest cicle d'entrevistes que estem fent als caps de llista per la circumscripció de Tarragona a les eleccions al Parlament de Catalunya convocades per aquest 14 de febrer. Parlem dels caps de llista dels grups polítics que van obtenir representació en els comicis del 21 de desembre del 2017 i també els altres grups significatius que han obtingut representació en eleccions posteriors. Cal dir que no som als estudis de Ràdio Ciutat de Valls, sinó al carrer, a l'aire lliure, aquest cop a tocar del Pius Hospital de la capital de l'Alt Camp. Ràdio Ciutat de Valls ha considerat convenient que, per limitar la mobilitat de gent a les nostres instal·lacions, efectuarà aquestes entrevistes o bé al carrer o bé per via telemàtica. Avui és el torn de la candidatura d'Unitat Popular. La seva cap de llista per la circumscripció de Tarragona és la Laia Estrada, que pren el relleu del Xavier Milian, que ho fou el 2017. Comicis en els quals la CUP no va aconseguir representació a la nostra demarcació. La Laia Estrada és, a més, portaveu a l'Ajuntament de Tarragona de la formació anticapitalista des del 2015. Formació que, des del 2019, compta amb dos regidors al plenari. Laia Estrada, bon dia i benvinguda a Ràdio Ciutat de Vall.
Hola, molt bones.
Abans d'entrar en matèria, vostès acaben de reunir-se ara fa un moment amb el comitè d'empresa del Pius Hospital. Què ens pot explicar d'aquesta trobada?
Doncs, en primer lloc, agrair al comitè d'empresa que s'hagi volgut reunir amb nosaltres. Ha estat una reunió perquè ens expliquessin quina és la situació actual i el futur de l'hospital i també de la residència al camp. I la veritat és que sortim d'aquesta reunió preocupades perquè tenim davant nostre un nou cas que exemplifica que en matèria de salut les coses no s'estan fent pensant en l'interès dels usuaris i usuàries i dels treballadors i treballadores, sinó en altres tipus d'interessos que no responen al bé comú. I m'explico. Nosaltres fa molt de temps que estem lluitant a les institucions i també al carrer per tenir un model totalment públic, és a dir, de titularitat, de gestió i d'aprovisionament, perquè entenem que és el que ens permetrà oferir una atenció de la màxima qualitat i alhora el que ens permetrà és reduir tots els greuges entre els treballadors i treballadores, perquè ara mateix, en funció de per a qui realitza les tasques, no?, qui contracta aquests treballadors, tenen unes condicions o unes altres. I a més, tenim una situació en la que hi ha una doble i fins i tot triple llista d'espera en el conjunt d'usuaris i usuàries en funció de si van doncs, amb la targeta, no?, del CatSalut, o si van per una mútua o directament si paguen de la seva butxaca, i en funció d'això doncs, han d'esperar un any tranquil·lament o fins dos anys, no?, perquè se'ls practiqui una intervenció quirúrgica o una prova diagnòstica o l'atenció amb un especialista, però en canvi si van via mútua o com dic, pagant directament de la seva butxaca, poden saltar-se aquestes llistes d'espera. Per nosaltres això és classisme i alhora genera greuges entre els treballadors i les treballadores, com deia abans. I en el cas del Pius Hospital, és un hospital municipal que quan s'arriba a la conclusió pel deute que s'acumula, no?, que no es vol continuar prestant aquesta gestió a partir de l'Ajuntament, en comptes de decidir que l'hospital passi a formar part de l'Institut Català de la Salut, que és el paraigües que nosaltres entenem més adient per gestionar tota la sanitat, el que es diu és que passarà a formar part d'alguna altra empresa, de la Generalitat, però alguna altra empresa, ja sigui de nova creació o ja sigui alguna empresa que ja estigui creada, que imaginem que serà el GIPS. Per nosaltres això és un error, com deia, necessitem una única sanitat, en el sentit d'un únic paraigües, un únic prestador, que garanteixi que no hi hagi aquests greuges comparatius i que garanteixi que no hi hagi els greuges entre els treballadors i les treballadores. I ens sobta que això estigui passant quan al capdavant de la Conselleria de Salut hi hagi Esquerra Republicana, no?, que diuen defensar una sanitat pública. Doncs una sanitat pública és un únic model de titularitat, de gestió i d'aprovisionament amb un únic prestador, no amb diferents empreses, que l'únic que busquen és col·locar en els seus consells d'administració els pertinents càrrecs que percebran, no?, les corresponents retribucions. és un error, i el que encara és més vergonyós és el que està passant amb la residència al camp, que en comptes de formar part, no?, de passar a formar part de l'ICAS, és a dir, del paraigües de benestar social i família, doncs també se li atribueix amb una altra fundació municipal, en aquest cas, que és Vilaniu, comportant una pèrdua de condicions laborals per les treballadores d'aquesta residència. Nosaltres no compartim aquest tipus de decisions i pensem que necessitem un gir de 180 graus respecte al que està passant amb tot el que són els sectors essencials, els serveis essencials de cures, és a dir, la sanitat i tot el que són les residències de la gent gran.
Vostè, ja ho hem dit abans, s'estrena com a cap de llista per Tarragona a les eleccions al Parlament. L'any 2017 la CUP obtenia 4 escons i un total de 195.246 vots. A la nostra demarcació en treien 17.687, però no van ser suficients per aconseguir cap diputat. Quines perspectives teniu ara de cara a aquest 14 de febrer?
Nosaltres pensem que tenim moltíssimes opcions per recuperar la representació per la circumscripció de Tarragona. De fet, insistim que la millor manera de garantir que no hi hagi representació de l'extrema dreta al Parlament, a la nostra circumscripció, és votar la CUP, és la millor opció en aquest sentit. I hi ha una qüestió que també s'ha de posar de manifest, que és que el 2017 és cert que no vam aconseguir representació, però ens vam quedar molt a les portes, no? Vull dir, a 3.000 vots d'obtenir-ne.
En línies generals, quina valoració fa vostè d'aquesta passada legislatura? En un marc general,
En marc general podríem qualificar la legislatura de perduda i de retrocés i reculada en tota regla respecte a l'inici, no?, o al final, millor dit, de l'anterior legislatura, que podríem situar, no?, amb l'1 d'octubre. El que hem tingut és una reculada absoluta en termes del procés d'alliberament nacional del nostre poble i doncs, de sotmetiment absolut al règim del 78 i a l'estat espanyol.
Al final tornarem a votar un altre cop quan l'Estat ha dit que hem d'anar a votar a través del seu braç judicial, diríem. Estem normalitzant, potser, aquesta constant ingerència i judicialització de la política catalana?
Sí, fins i tot s'ha arribat a banalitzar absolutament, no?, aquesta judicialització de la política i la politització de la justícia, també. I en aquest sentit volem recordar que la CUP vam ser la primera formació que vam demanar l'ajornament d'aquestes eleccions. Ho vam fer perquè consideràvem que la situació epidemiològica, que la situació sanitària no és la idònia per celebrar aquestes eleccions, i ens enfrontem no només a una abstenció elevada, la qual cosa doncs, serà un problema per la salut democràtica del nostre país, sinó que a més ens enfrontem a que hi hagi unes conseqüències en quant a empitjorament de la situació sanitària, no?, pel que fa a la pandèmia. Però nosaltres critiquem de la mateixa manera la ingerència de l'Estat, no?, de l'aparell de l'Estat, i això es fa servint els interessos del PSOE, no hi ha cap mena de dubte, però també el paper d'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya en la gestió d'aquesta pandèmia, perquè al final si ens veiem obligades a demanar l'ajornament d'aquestes eleccions és perquè la situació després del Nadal s'ha complicat moltíssim. De fet, es parla de la tercera onada quan no sabem en quin moment es va acabar la segona. Per tant, podríem dir que la tercera onada no és res més que la segona totalment descontrolada. I a més recordem que parlem d'onades i sembla que estiguem parlant d'un fenomen natural, imprevisible, però que estem parlant al final de les conseqüències de les decisions polítiques a l'hora de gestionar aquesta pandèmia. I nosaltres, la CUP, som molt crítiques amb com ho va fer el govern espanyol amb la primera onada, però també som molt crítiques amb com ho ha fet la Generalitat, que recordem que la primera decisió que va adoptar en PIC va recuperar les competències va ser adjudicar a Ferrovial un contracte de 17 milions d'euros per fer el rastreig, quan la primària, l'atenció primària, és qui hauria hagut de fer aquest rastreig.
Per tant, pel que fa a gestió de la pandèmia, vostès que tenen presència tant al Congrés de Diputats espanyol com al Parlament, en els dos casos com a oposició, pel que fa a la gestió de la pandèmia, considereu que són equiparables la gestió que es fa des de l'Estat amb la gestió que es fa des de Catalunya? Trobeu alguna diferència, alguna millor que l'altra, o podríem dir que són totes dues igual de bones o de dolentes com a gestió?
Són les dues igual de dolentes, però per diferents motius. La primera onada de la pandèmia, doncs, hi havia l'excusa de que no s'havia pogut preveure. Nosaltres això ho podem entendre fins a cert punt, perquè fixis que ja no només parlem de què estava passant a l'Àsia, sinó que és que estava passant a Itàlia, que és un país que està ben a prop, i no es va fer absolutament res en clau preventiva. Quan la pandèmia és gestionada per part del govern central de l'estat espanyol, els sanitaris del conjunt de l'estat van ser qualificats com a kamikazes per la premsa internacional. Es van vulnerar absolutament els seus drets laborals, se'ls va exposar totalment, sense EPIs, sense poder tenir accés a proves PCRs, etcètera, etcètera. Això tothom va poder comprovar, no?, com l'estat o el govern espanyol era incapaç d'utilitzar el decret de l'estat d'alarma per posar sota control públic tot el teixit industrial de l'estat per poder proveir d'aquells materials que faltaven, tant EPIs com proves PCRs. No hi va haver cap mena de voluntat, i això que és el govern més progressista de la història. Hi va haver moltes reticències a l'hora de decidir si s'avantposaven les vides als interessos del capital. Li recordo que va costar molt prendre la decisió d'ordenar l'aturada de tota activitat no essencial, la qual cosa, doncs, va ser un error des del nostre punt de vista, perquè vam començar a veure un control real de la pandèmia en el moment en què es va poder fer aquesta aturada de tota activitat no essencial. I per tant, per nosaltres va ser un desgavell absolut, i quan a més tenim en compte què va passar en les residències de gent gran, doncs, bueno, la situació que vam arribar a veure va ser totalment tràgica. Quan la Generalitat recupera les competències, després d'haver criticat tota la militarització, tot el desgavell de les banderes, no?, que semblava que qui hagués de fer front a aquesta pandèmia fossin, doncs, els militars i les banderes, resulta que, com li deia, que la primera decisió és donar el contracte de 17 milions d'euros a Ferrovial. Però és que no només això, sinó que no hi va haver cap mena de control de la mobilitat de la població, no hi va haver cap mena de tasca de rastreig, no es van fer tests massius al conjunt de la població, i per tant, en definitiva, no ens vam anticipar a la segona onada. I el que tenim amb aquesta segona onada és que l'objectiu ha estat controlar el col·lapse, és a dir, intentar que la taxa de contagi no es disparés, en comptes d'anar a buscar el fet de limitar o trencar totes les cadenes de contagis. Clar, nosaltres sempre hem dit que som partidàries d'aplicar totes les mesures sanitàries que calguin i que recomanin els experts, però acompanyades de mesures socials i econòmiques, perquè si no, les conseqüències sobre les classes populars i concretament sobre la població que té més problemes, no?, per arribar a final de mes, són devastadores, i no només per aquest sector de la població, sinó directament per qui té un petit comerç, per qui té un negoci de restauració, no?, vull dir, per totes aquestes, el conjunt de les classes mitjanes, estem veient que les conseqüències econòmiques estan sent devastadores, mentre que les grans corporacions han continuat engruixint els seus beneficis econòmics. Doncs tot això nosaltres ho critiquem. La falta de mesures sanitàries i la falta de mesures socioeconòmiques que acompanyin aquestes mesures sanitàries. I acabo recordant-li que quan vam sortir a dir que sí, que s'ajornessin les eleccions, ho vam fer perquè des del govern es va dir que es volia conèixer l'opinió de tots els partits polítics, i vam dir, molt bé, volem opinar ara, volem prendre la decisió conjunta, però també volem opinar respecte a la resta de mesures que cal aplicar, perquè només amb un ajornament tampoc no solucionem la situació que tenim ara. I ens trobem en un moment molt i molt crític, no només per les dades de les UCIs, sinó perquè tenim uns centres sanitaris amb un personal totalment exhaust, totalment al límit, i a més ara contagiat. I ho estem veient amb els diferents brots que hi ha arreu del país, i fa tot just dues setmanes, si no m'equivoco, al Pius, hi va haver un brot important entre els treballadors i les treballadores per culpa d'uns protocols que no són els adients. I això és, des del nostre punt de vista, inacceptable i incomprensible si parlem de tercera onada. És que no hem après res en el que portem d'aquesta pandèmia?
En aquestes eleccions presentareu com a presidenciable, en un principi, una candidata nova, en aquest cas parlem de la Dolors Sabater. El perfil de la Dolors Sabater, com que ens ve o arriba, no?, arriba a la CUP, de l'òrbita, podríem dir, de més o menys dels comuns, no sé si és això, us fa a vosaltres potser apostar una mica ara de cara a aquesta legislatura per aquella dicotomia esquerra-dreta i deixar una miqueta en un segon terme el que és la qüestió nacional, o si més no, això és el que es veu, no?, a les xarxes socials de l'opinió de molta gent quan opina sobre la candidatura, no?, la candidata de la CUP. Hem d'entendre que la CUP fa aquest gir cap a apostar per aquesta dicotomia, insisteixo, dreta, esquerra, esquerra, dreta, i la qüestió nacional deixar-la per més endavant?
En cap cas. En cap cas, bàsicament perquè nosaltres, la CUP i el conjunt de l'esquerra independentista, sempre hem explicat i ho hem demostrat amb els fets que per nosaltres la lluita per la independència dels països catalans és indestriable de la lluita social, no?, del nostre poble. I a més és que no hi pot haver una cosa sense l'altra, perquè totes les mesures socials, econòmiques, totes les reformes estructurals importants que necessitem impulsar i que volem impulsar en aquesta nova legislatura, no?, en aquest nou cicle que s'obre o que volem obrir, és que no tindran cabuda dins del règim del 78. Per tant, precisament no hi ha una cosa sense l'altra, perquè no podrem avançar en clau social, en clau de protegir el conjunt de la població, garantir els drets del conjunt de la població en aquest marc de règim del 78, perquè sistemàticament cada vegada que s'han aprovat lleis que beneficien la majoria de la població, lleis a més amb grans consensos, en matèria d'habitatge, en matèria de pobresa energètica, en matèria de fiscalitzar més a qui més té, sistemàticament han estat tombades pel Tribunal Constitucional amb l'excusa que no tenen competències, però que després tampoc no ho fan ells a Madrid. Per tant, aquí hi ha una realitat, que és que tenim un règim del 78, que és l'herència dòcil de la dictadura franquista, que està pensat per blindar la moral catòlica, per blindar els interessos de l'IBEX 35 i per blindar la unitat del reino. I no hi ha una lluita sense l'altra. Però precisament podrem avançar en clau també de lluita independentista i d'alliberament nacional en la mesura en la que siguem l'independentisme qui liderem totes aquestes reformes o propostes per millorar les condicions materials de vida de la població. Això és el que beneficia el projecte independentista, això és el que permet veritablement eixamplar la base de l'independentisme i no donar 17 milions d'euros a Ferrovial o 120 milions d'euros a CaixaBank per un projecte caduc i fallit com és el Barcelona World o Hard Rock o com li vulguin rebatejar.
Molt bé. En els darrers pressupostos que va presentar el govern, ja ara sortint de la Generalitat, el govern de Catalunya, la CUP es va posicionar en contra. Què demanaria, no? Suposem que la Laia Estrada, no?, entra al Parlament de Catalunya com a diputada. Què demanaria la Laia Estrada per aprovar uns propers pressupostos d'un proper govern, del primer govern de Catalunya després d'aquestes eleccions? Què hauria de fer aquest govern que digués això sí que és digne d'aprovació? O d'entrada, si no és un govern amb la participació de la CUP, la postura és no aprovar uns pressupostos sense mirar-se abans?
No, això, de fet, hem demostrat que podem aprovar uns pressupostos al Parlament sense necessitat de formar part del govern. Ho vam fer per poder tenir el referèndum unilateral d'independència de l'1 d'octubre. En aquell context, la CUP va determinar assembleàriament, que és com decidim les coses a la CUP, que en aquell moment sí que interessava facilitar aquella aprovació de pressupostos, perquè enteníem que l'1 d'octubre era imprescindible, aquell referèndum era imprescindible. El que no farem, en tot cas, és aprovar uns pressupostos que simplement serveixen per donar continuïtat a l'autonomisme i per aplicar retallades, noves retallades, o per continuar les que ja es van iniciar. Els darrers pressupostos que va aprovar la Generalitat amb els partits d'Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, amb l'ajuda dels comuns, en cap cas revertien les retallades i en cap cas representaven un nou embat contra l'Estat. Per tant, en aquest sentit, si és per fer això, no?, si és per continuar aquest acatament i aquest sotmetiment a l'Estat, si és per continuar gestionant l'autonomisme amb polítiques de retallades i que no milloren les condicions de vida de la gent, la CUP evidentment no té sentit que aprovi cap mena de pressupost.
Museu Casteller, Pius Hospital, que ara ve de parlar amb el comitè d'empresa, els Torrents, el tema dels Regants, Valls, capital de comarca, té un munt de carpetes obertes. La CUP de la demarcació de Tarragona i la Laia Estrada en particular, teniu un pla per Valls?
Tenim un pla en general per tota la circumscripció, entenent que som una autèntica perifèria al servei d'un centre i que hem estat un territori totalment oblidat. A Ponent segur que també tenen aquesta sensació, però no són ja només projectes concrets com el que vostè m'acaba d'esmentar, és que podem afegir la qüestió de la mobilitat, no? Del transport públic, que també està totalment oblidat, la qüestió de l'educativa, no? Les infraestructures educatives, que també presenten moltíssimes mancances, les infraestructures en matèria sanitària. Al final tenim una realitat en la que els recursos no acaben d'arribar i quan arriben les prioritats, des del nostre punt de vista, no responen al bé comú.
En aquestes eleccions són les que semblen les eleccions dels vetos, perquè tothom es posiciona amb qui no vol governar. En el cas de la CUP, teniu ja d'entrada alguna formació política amb la qual diríeu amb aquesta és impossible que ens entenguem, i no parlo de casos extrems com és el cas de que Vox pogués entrar al Parlament, hi ha algun veto ja per part d'entrada per part de la CUP, alguna formació abans de fer govern, i concretament i especificant més, algun veto en el que seria l'àmbit de l'independentisme?
Nosaltres l'únic veto que tenim és en el bloc del 155, bàsicament perquè per poder plantejar-nos una possibilitat d'entrar a formar part d'un govern tenim dues línies, no? Que són molt clares. Una, aquestes mesures socials que són imprescindibles, tant a curt termini en clau de pla de xoc, no? I que passen doncs, per la renda bàsica universal, però també per l'aturada de tots els desnonaments, per posar-li dos exemples, i després tota una sèrie de qüestions més estructurals, com pot ser la creació d'una banca pública, d'una farmacèutica pública, d'un pla o un full de ruta per revertir les externalitzacions en els serveis públics, no? Per tant, tenim una pota d'actuació que és la vessant social, però tenim una altra pota claríssima que és la independentista, la de fer avançar el nostre país en clau d'alliberament nacional. Per tant, els partits del bloc del 155 no hi tenen cabuda.
En dos minuts, a veure si ho aconseguim, de que ens pugui fer un petit resum de quines són aquelles prioritats que es planteja la CUP i la Llastrada, en aquest cas, de cara a la propera legislatura. Allò que s'ha d'atacar amb més força i des de bon començament.
En clau de circumscripció, la prioritat seria impugnar tot el model desarrollista que hem tingut durant dècades, que va impulsar el franquisme i que l'autonomisme ha perpetuat, i això vol dir doncs un nou model de desenvolupament econòmic respecte al que és la petroquímica, les nuclears, i que posi també fi al model caduc de turisme de sol i platja, i alhora aconseguir revertir tot el que és la pèrdua, no?, del Delta de l'Ebre. Això són les prioritats a nivell de circumscripció, i a nivell de país, doncs el que li deia, tenim sobre la taula la necessitat d'impulsar un pla de xoc per tal de pal·liar els efectes d'aquesta crisi brutal en la que ja estem entrant, renda bàsica universal, aturada dels desnonaments, defensa dels llocs de treball. En segon lloc, començar a posar les bases estructurals per un nou model econòmic per anticipar-nos a la propera crisi econòmica, que en 10 anys tornarà a haver-hi una altra crisi econòmica, i això significa enfortir els serveis públics i revertir les externalitzacions i avançar cap a aquest model de titularitat, gestió i provisionament totalment públic, crear una banca pública, una farmacèutica pública i apostar per una reforma laboral que garanteixi doncs que treballem totes menys perquè puguem treballar totes, amb una jornada de 32 hores setmanals, i a més la tercera pota que nosaltres posem és que l'independentisme prengui la iniciativa i per suposat que la Generalitat deixi de fer pinça amb l'Estat en clau repressiva. Això també és una línia vermella claríssima.
És la Laia Estrada, candidata de la candidatura d'Unitat Popular per la circumscripció de Tarragona a les eleccions del 14 de febrer. Gràcies per atendre els micròfons de Radio Ciutat de Valls avui i per culpa de la pandèmia a peu de carrer. Molta sort de cara al futur.
Moltíssimes gràcies.
I a tots vostès, estimada audiència, només dir-los que ens retrobem ben aviat aquí a Radio Ciutat de Valls, la ràdio pública de la capital de l'Alt Camp, amb una nova entrevista electoral a un altre dels candidats que es presenten per la circumscripció de Tarragona. Adeu, fins la propera.
Eleccions al Parlament de Catalunya 14F. Parlem amb els caps de llista dels grups polítics per la circumscripció de Tarragona.